l'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
I els parla i els saluda i, a més, els adverteix. És una satisfacció cada dia poder-ho fer en nom de tots els companys i companyes de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Saber que vostès estan a l'altre costat i que confien en aquestes emissores municipals a les Terres de l'Ebre per rebre, com sempre, aquests 30 minuts d'informació que poden escoltar des de cada una d'aquestes 6 emissores. L'informatiu comença, com sempre, amb les ganes de que coneguen de primera mà aquesta realitat informativa territorial, avui corresponent, naturalment, a dijous. És 24 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs avui crec que la primera notícia en la que tenim que encetar aquest informatiu fa referència, o ha de fer referència, a les primeres reaccions que ha hagut a l'Ebre després de les votacions al Parlament català ahir sobre la declaració de sobirania. Núria Ventura, entre els diputats del PSC que es neguen a votar contra el dret a decidir, i d'altra banda Joan Alginet, regidor de Deltebre i membre de l'executiva del PSC a l'Ebre, que dimitia, anunciava ahir la seva dimissió pel vot contrari a la declaració de sobirania. La diputada i primera secretària del PSC a les Terres de l'Ebre, Núria Ventura, va ser una de les 5 diputades i diputats del PSC que finalment aquest passat dimecres ahir van decidir no participar en la votació de la declaració de sobirania i dret a decidir, tot i les indicacions del seu partit perquè tots els diputats socialistes s'oposessin al text. A més de Ventura, que és portaveu del PSC a Ullacona, també Àngel Ros i Joan Ignasi Elena, Rocío Martínez Sampere, tots tres presents a l'executiva del partit, i Marina Geli no van votar en no compartir la decisió del grup parlamentari i en oposar-se al text conjunt presentat per Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, així com Iniciativa per Catalunya Verds. La segona de les qüestions que cal destacar sobre aquesta qüestió fa referència, com diem, al regidor de Deltebre, Joan Alginet, regidor d'aquest municipi i membre, a més de l'executiva del PSC a l'Ebre, que ha dimitit, anunciava ahir a través d'un tuit, la seva dimissió pel vot contrari en aquesta declaració de sobirania. Qui té més informació des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu.
El vot contrari de la majoria del grup parlamentari del PSC a la declaració de sobirania aprovada ahir la tarda ha començat a passar factura al partit en l'àmbit de les Terres de l'Ebre. El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Deltebre i secretari de comunicació del PSC a les Terres de l'Ebre, Joan Alginet, anunciava amb un tuit la seva dimissió dels càrrecs orgànics del partit i la presentació de la seva baixa com a militant en els propers dies. Alginet, que durant els últims mesos s'ha destacat per defensar públicament el dret a decidir del poble català, mostrava així el seu disgust amb el sentit de vot que han expressat la major part dels diputats socialistes al Parlament.
Ha estat una decisió que no ha estat fàcil, perquè abandonar la militància d'un projecte i d'un partit del qual has viscut pràcticament des que tinc ús de raó, doncs no és fàcil. Jo sóc socialista, encarnet del PSC o no, ho continuaré sent, això és el més important per a mi. I això m'ha comportat una sèrie de mesures. Jo crec que l'11 de setembre va marcar un punt d'inflexió en la meva relació amb el partit, que vaig aguantar per responsabilitat i per també afinitat a Núria Ventura a les eleccions al Parlament, però que després la deriva que ha portat el grup parlamentari i sobretot la decisió d'ahir de no recolzar la declaració de sobirania quan la majoria de partits van ser a l'acord i el PSC es va haver de sumar als vots de Ciutadans i el Partit Popular, bueno, me va fer plantejar-me realment quin era el meu compromís, perquè en definitiva quan una persona té un compromís amb un projecte i veu clarament que la seva vinculació en ell s'esgota, jo crec que per coherència ha de fer un gest i ha de fer un gest responsable. El que calia fer era prendre la mesura. Jo repeteixo, seguiré com a regidor a l'Ajuntament dins del grup municipal socialista, com a regidor independent. Continuaré també vinculat a l'assemblea local del Partit Socialista perquè són, en definitiva, la meva gent, la gent que sempre ha estat en mi i que estan al costat nostre, però, òbviament, tenia la necessitat de fer un gest, no?
De fet, el Ginet, un dels socialistes ebrencs que va ser a la manifestació independentista del passat 11 de setembre, va participar ahir a la tarda a l'acte de suport a la declaració del Parlament que l'Assemblea Nacional Catalana havia convocat davant l'Ajuntament de Deltebre. També el primer tinent d'alcalde de Deltebre, el socialista José Emilio Bertomeu, ha afirmat en una altra piulada a Twitter que no compartia la decisió del grup del PSC al Parlament. Això fa que em replanteixi moltes coses, ha escrit Bertomeu, qui també és el primer secretari del PSC a Deltebre.
D'altra banda, i també encara afegint-ho en aquesta temàtica, dir que Santa Bàrbara es va quedar a casa. Amb prou feines, una dotzena de persones van seguir ahir la crida feta per la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana Santa Bàrbara per la Independència per tal de sumar el nostre municipi a la iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana i a l'Associació de Municipis Independents de convocar els ciutadans de Catalunya davant dels ajuntaments per donar suport a la declaració de sobirania que va aprovar la Cambra Catalana en el plenari d'ahir 23 de gener. La veritat és que al nostre poble el suport va ser més bé minso i a les 7 de la tarda, tal com estava previst, Isabel Quadrat, presidenta de Santa Bàrbara per la Independència, va llegir el manifest de suport davant de poc més de 10 persones, entre les que s'hi trobaven els regidors de Cultura i Ensenyament i el de Medi Ambient i Esports. Prèviament s'havia penjat una senyera estelada al balcó de la Casa Consistorial i per la megafonia de l'Ajuntament es va fer sonar l'himne nacional català, els segadors, invitant a la ciutadania a sumar-se a aquest acte de suport a la causa sobiranista. Els organitzadors justificaven la poca resposta del veïnat, entre altres possibles causes, al fort vent que va bufar durant tota la tarda i que no va afluixar tampoc a aquella hora. I aquestes últimes paraules de la breu crònica que ens arribava avui de Santa Bàrbara em van bé per lligar amb la propera temàtica que anem a encetar ara mateix i que, si abans parlàvem de temps incerts políticament parlant, ara podem continuar parlant de temps incerts, en aquest cas meteorològicament parlant. Perquè mentre s'anuncia més vent per a les properes hores, el cert és que el dia començava amb pluja. Efectivament, tot i la pluja que ha començat a caure aquesta matinada, ahir per la tarda, la Direcció General de Protecció Civil mantenia la prealerta del pla Procicat pel fort vent, amb ràfegues de més de 90 quilòmetres que van bufar durant tot el dia d'avui i que podria, pel que sembla, amb menys intensitat, però repetir-se també a aquesta jornada. Segons dades dels observatoris automàtics del Mas de Barberans o Amposta, es van donar cops de vent de fins a 122 km per hora al Mas de Barberans i 100 km per hora a Amposta. Al Perelló es van donar cops de vent de fins a 119 km per hora. De fet, també des de la CENI ens informaven d'un cop màxim de 135,2 km per hora. Com diem, la nota de Protecció Civil mantenia l'alerta per fort vent encara per avui a la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre, sobretot a les cotes altes. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, de matinada el vent es restringiria a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A l'espera de rebre una nova informació, aquest matí comprovàvem amb sorpresa com el vent s'havia convertit en pluja, que a les 7 d'aquest matí havia deixat quantitats com els 4 litres a les estacions del Mas i Amposta, i també 3 al Dover. Protecció Civil també informava ahir, a darrera hora, de que durant el dia d'ahir fins a les 7, el telèfon d'emergència 112 havia rebut 162 trucades, 15 de les quals a les comarques de l'Ebre. Els bombers de la Generalitat també informaven de que fins a les 6 d'ahir havien atès 80 avisos, la majoria per atendre problemes relacionats amb la caiguda d'arbres o objectes de la via pública o de façanes i teulades com cartells o antenes. La zona on es van concentrar la major nombre d'aquests avisos va ser el Camp de Tarragona, amb 44 per incidències relacionades amb el vent. A les Terres de l'Ebre es van atendre 9 avisos. Finalment, i segons informava el Servei Català de Trànsit, des d'ahir al migdia, a la demarcació, hi va haver 4 accidents de trànsit amb vehicles volcats, possiblement pel vent. Es tracta de 2 camions volcats a la Nacional 340, una a Camarles i un altre a l'Aldea, una caravana volcada a la Nacional 340 a Vandellós i un camió volcat a la A7 a l'Hospitalet de l'Infant.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I una vegada més, a les Terres de l'Ebre ens donem compte d'aquesta falta d'unitat a l'hora de defensar determinades causes que afecten el territori en general. Ho dic perquè els sindicats ahir anunciaven que qüestionen el front ferroviari de la Cambra de Tortosa i volen un lideratge polític per reclamar-ne millores, diuen. Els sindicats majoritaris, UGT, Comissions Obreres i USOC, han qüestionat obertament el front per reclamar millores en el servei ferroviari i el transport públic a les Terres de l'Ebre que vol liderar la Cambra de Comerç de Tortosa i han anunciat ja que no assistiran a la trobada que ha convocat la Cambra per aquest proper dilluns. Les organitzacions sindicals consideren que, més enllà de queixes esporàdiques, les reivindicacions s'han d'enmarcar en una estratègia de mobilització social en paral·lel amb un lideratge polític fort, una demanda dirigida, en este cas, a l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. El secretari general de UGT a les Terres de l'Ebre, Vifredo Miró, qüestionava aquesta iniciativa de la Cambra de Tortosa i reclamava, com diem, aquest lideratge en la persona de l'alcalde Tortos i Ferran Bel.
Senzillament, jo ho dic, no, en aquests moments no reconeixem el lideratge a la Cambra de Comerç per a portar endavant aquest procés i nosaltres estem disposats a que això, aquest lideratge, es faci directament des de la delegació del govern, des de les diferents comissions d'estudi, des de l'alcaldia de Tortosa, si convé. Jo prefereixo l'original que la còpia. Per tant, el tema l'ha de liderar qui realment tinga el lideratge social, polític, i que jo no d'haver cap problema que l'alcalde de la capital del territori, per exemple, lideri un procés de tipus, no n'ha d'haver-ne cap. A l'alcalde de Figueres l'ha fet conseller, doncs una mica en aquesta línia anant la cosa, no? Vull dir, és això, vull dir, és això. No és més cosa que jo.
Per la seva banda, el secretari de Comissions Obreres, també a les Terres de l'Ebre, Josep Caçadó, defensava la necessitat d'establir un sistema d'integració tarifària al territori.
Tenim que pensar que el 90% del moviment de la gent a les Terres de l'Ebre és dintre les Terres de l'Ebre. És a dir, pot ser un 10% que es mou fora, però el 90% de dintre. I això es té que fer en transport públic, en autobusos, en companyies d'autobusos, sigui fórmules pues, privat-públic, públic-privat, tant se va. Com se fa a Tarragona, al Camp de Tarragona, com se fa tots els voltants de Barcelona, com s'està fent a Girona i com s'està fent a Lleida. Queden els punts més llunyans, més perifèrics, com sempre, per la part de Lleida, per del cap de la Vall d'Aran i tot allò, que no tenen ATM, la part més nord de Girona i, sobretot, doncs, totes les Terres de l'Ebre. Tot el que més està en un sistema tarifari unificat, un sistema tarifari, i què vol dir això? Doncs, entre altres coses, primera, que amb un bitllet pots anar fent servir els serveis que hi ha, però també que els preus són menys de la meitat de lo que tenim en aquest moment en aquestes terres.
Per la seva banda, el secretari general de USOC, David Queralt, assenyalava la Comissió d'Industrialització de les Terres de l'Ebre, on estan presents agents socioeconòmics i administracions públiques, com el marc per discutir la qüestió de la millora del transport públic, que ja es va posar sobre la taula en el moment de la seva creació durant l'any 2009. Queralt creu que la mobilització social pot acabar convertint-se en l'única via que és per on hi els dirigents polítics actuar, com ja va passar l'any 2009 arran l'acomiadament de l'EAR i la concessió de 10 milions d'euros per a un pla d'industrialització. Afegir encara sobre aquesta temàtica, aquesta reclamació de millores en les infraestructures viàries al territori, doncs afegir, com dia, la que ha fet pública també aquests dies el president del Consell Comarcal de la Terra Alta i alcalde de Gandesa, Carles Luz, qui sumava el passat dimarts a les reivindicacions del territori per a la millora del servei ferroviari i també del transport públic per carretera. Luz assenyalava que va aprofitar la recent visita institucional del nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, per reclamar una millora de les comunicacions entre Gandesa, Móra d'Ebre i Tortosa. En aquest sentit, l'alcalde Gandesa aposta per incrementar la freqüència d'autobusos de la capital de la Terra Alta amb les capitals de la Ribera d'Ebre i Baix Ebre, així com una integració de tarifes per als usuaris del territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I avui tornem a parlar d'un tema que des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre estem tractant els últims dies perquè considerem que és d'interès. En aquest cas anem a parlar una altra vegada del fracking i ho anem a fer perquè Unió de Pagesos ha anunciat la seva adhesió a la plataforma Aturem el Fracking per tal d'evitar agressions a l'espai agrari. Unió de Pagesos, com diem, anunciava la seva adhesió a la plataforma Aturem el Fracking, entitat que s'oposa al procediment d'extracció de gas i petroli del subsol mitjançant l'injecció a pressió d'algun material en el terreny, generalment aigua amb sorra i productes químics, que pot comportar, entre altres conseqüències, la contaminació dels aqüífers i atmosfèrica i moviments sísmics, fins i tot. El Consell Nacional d'Unió de Pagesos aprovava el passat 12 de gener adherir-se a la plataforma considerant que el fracking, la fractura hidràulica, suposarà una nova agressió a l'espai agrari, ja que utilitza sòl ara dedicat a l'activitat agrícola que degradarà el paisatge i que competirà per l'aigua. A més, segons el sindicat, aquesta activitat extractiva, per a la qual el govern català ja ha autoritzat sondejos, comportarà l'augment de freqüentació en les zones on s'obrin pous, les infraestructures lligades a aquesta activitat i la utilització de tècniques i productes que perjudiquen el medi. El sindicat recorda, entre altres coses, el paper fonamental de l'espai agrari al nostre territori, així com el seu reconeixement en els plans territorials vigents i el fet que és fonamental per al manteniment de la biodiversitat. Actua com un actor, com a connector ecològic i és generador de paisatges, a més de proporcionar aliments de qualitat per a la població, les àrees agrícoles, donant identitat al territori i als seus habitants. I ja que parlem de territori, canviant completament de temàtica informativa, però continuant encara parlant precisament de territori, l'Ebrenc, el Delta de l'Ebre i la Serra del Montsià. Aquests són els temes d'una nova guia que es presentarà a Deltebre demà divendres, tal com explica en aquesta crònica Lluïsa Bertomeu.
Demà divendres a les 8 de la tarda i a la sala d'actes de la Biblioteca Delta de l'Ebre tindrà lloc la presentació de la guia Delta de l'Ebre i Serra del Montsià de l'editorial alpina de Juan Carlos Borrego Pérez. La guia pertany a la col·lecció de guies excursionistes Els Camins de l'Alba i està dedicada al Delta de l'Ebre i la Serra del Montsià. Inclou 20 rutes per a totes les edats que es poden realitzar a peu o en bicicleta per a aquests espais de les nostres contrades. L'autor, Juan Carlos Borrego, és un escriptor català amb una marcada tendència cap als llibres de muntanya i la literatura. Des de fa uns anys col·labora amb revistes de muntanya com Vèrtex, Collado o Oxígeno, amb el Descobrir Catalunya i coordina el treball de camp per a mapes excursionistes. Sobre aquesta col·lecció de guies i en particular sobre la del Delta de l'Ebre i la Serra del Montsià, en parla el mateix Juan Carlos Borrego.
Jo la primera guia que publico és una guia del Garraf. Era pensada a peu, però amb unes anotacions per fer en bicicleta. El Garraf té molta pista i es pot fer bé en bicicleta, perquè les distàncies són una mica llargues, però bueno, es pot fer bé. Després, bueno, vaig anar estenent amb altres llocs que coneixia, doncs va sortir, no sé, ara algun llibre pel Penedès, algun llibre per Sierra Nevada, per Cazorla, Segura, i Montsany, Prades, i tot d'una va sortir la idea de fer un del Delta de l'Ebre i em vaig proposar, doncs, en comptes de fer un del Delta, que és un territori pla, en part és monòton, perquè hi ha tres espais, no serien per una banda la platja i el Segomolls, per una altra banda la plana agrícola solcada pel riu, no? I vaig dir, bueno, doncs, potser me fa la gràcia veure des de diferents perspectives, una des del mateix Delta, una altra és de les Cales de l'Ametlla a l'Ampolla i una altra des de la Serra de Montsià. I així es vaig configurar una guia.
La presentació de la guia Delta de l'Ebre i Serra del Montsià de Juan Carlos Borrego demà divendres a les 8 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre. Aquesta anirà a càrrec de Joan Alginet, tercer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Educació i Comunicació de l'Ajuntament de Deltebre.
I de Deltebre a Amposta, des de la capital del Montsià, ens parlen de que l'Ajuntament d'aquesta ciutat, amb el suport de la Generalitat, posa en funcionament un seguit de cursos de formació i pràctiques per minimitzar l'efecte de l'atur entre els joves d'entre 16 i 25 anys. Manel Ramon ho explica des d'Amposta Ràdio.
Més d'un centenar de joves amb edats entre els 16 i 25 anys van assistir ahir dimecres al matí a la presentació del programa Joves per l'Ocupació, un programa de suport a l'experiència pràctica dels joves desocupats que, alternant en la formació amb el treball, buscaran millorar les aptituds dels participants i facilitar així la seva inserció laboral. El regidor de Joventut i Polítiques Actives d'Ocupació, Eros Esquerrer, ha realitzat la presentació als joves assistents i també els va recordar que la formació és bàsica per aconseguir més oportunitats a l'hora de trobar un lloc de feina i per això va remarcar que amb el programa com Joves per l'Ocupació, l'administració posa al seu abast l'oportunitat de millorar en les seves competències i, per tant, en la ocupabilitat. Es faran diferents cursos, entre ells electricitat industrial, agent comercial, auxiliar de veterinària i mosso de magatzem, tots ells de 300 hores aproximadament. Qui pugui accedir en aquest curs, una seixantena, doncs també tindran una remuneració de 150 euros mensuals. Anem a escoltar el regidor d'ocupació de l'Ajuntament d'Amposta, Eros Esquerrer.
Molt bé, pues, detallar només que ahir al casal hi havia 140 persones, de les quals només 58 podran entrar dins del programa. 140 persones que estan, diguéssim, amb la voluntat plena i absoluta per realitzar totes aquestes accions que estàvem comentant, i dintre les accions que comentes ara en qüestió, la formació que hauran de realitzar és formació en competències clau, formació també en competències professionalitzadores, i els quatre mòduls que s'ofereixen és electricitat industrial, que és un mòdul de 300 hores per alumnes sense l'ESO. L'altre mòdul és l'agent comercial, també de 300 hores per alumnes que tenen l'ESO. El tercer mòdul que s'ofereix és auxiliar de veterinari, amb 310 hores per alumnes sense l'ESO. I l'últim mòdul fa referència al mosso de magatzem, 300 hores també per alumnes sense l'ESO.
A cada candidat seleccionat se li farà una tutorització per part de l'Ajuntament d'Amposta. La tutora dissenyarà el pla individualitzat per a cada jove participant que definirà l'itinerari formatiu, així com l'experiència professional a adquirir en empreses. Cal dir que des del Servei d'Ocupació de Catalunya han apuntat que en breu s'iniciarà una altra edició d'aquest programa, en aquest cas en col·laboració amb el Consell Comarcal del Montsià, que donarà cabuda a joves de tota la comarca i també de les poblacions de Deltebre i de l'Aldea.
I en el nostre recorregut per les emissores municipals a les Terres de l'Ebre anem, com no, també a l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio ens parlen avui del 25è aniversari de l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla. Els actes commemoratius s'enceten el 4 i 5 de febrer, coincidint amb les festes de la Candelera 2013. I és que el 5 de febrer de l'any 1988, en el marc de les festes majors, s'inaugurava aquest centre. Olga Tomàs, la Cala Ràdio.
L'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar prepara diverses activitats per tal de celebrar el 25è aniversari. I és que el 5 de febrer del 1988, en el marc de les festes de la Candelera, es va inaugurar aquest centre educatiu, complint així una reivindicació cultural del poble. Per tal de celebrar aquesta efemèride, hi ha preparat un seguit d'actes que s'enceten el 4 i 5 de febrer, coincidint amb les festes de la Candelera 2013. El dia 4 es destaparà una placa commemorativa de l'aniversari al centre. L'acte anirà a càrrec de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, i l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. A més, es passarà un audiovisual elaborat pels dos exalumnes de l'institut. Pel dia 5 de febrer es preveu un parlament de diverses autoritats. A més, hi haurà una xerrada de Josep Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, que porta per títol L'educació en temps de crisi. També hi ha previstes altres activitats des del centre, com la iniciativa que comptarà amb la col·laboració d'exalumnes que aniran a fer diverses xerrades explicant la seva experiència a l'institut i el seu futur professional i vital posterior. Les xerrades i debats d'exprofessors i expresidents de l'AMPA, un llibre virtual que s'elaborarà amb la col·laboració de tothom a través del Facebook, i moltes altres activitats commemoratives es realitzaran al llarg d'aquest curs. El director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, Javier Sánchez, fa una crida a la participació.
Animar que vinguin el dia 4, que vinguin el dia 5, i a partir d'aquí doncs, qualsevol activitat que podem organitzar, doncs, que ens ajudin, que vinguin, que col·laborin, i que això és una vegada a la vida. I com he dit, tenim el dret, malgrat la crisi, tenim el dret a celebrar-ho com un que més.
I és que pel Centre Calero han passat més de 3.000 alumnes al llarg d'aquests 25 anys i, per tant, és un aniversari en el qual s'espera que s'impliqui tot el municipi.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
Cada dia per estar al dia. L'informatiu de Mute.
Anem ara a Tortosa perquè l'Ajuntament i la Fira Tortosina han decidit rebaixar en un 25% el preu per als expositors i congelar el preu de les consumicions de la Fira Alimentària de les Terres de l'Ebre, el Festast, amb l'objectiu de mantenir el nombre d'empreses participants i també de visitants. La tercera edició del certamen bianual tindrà lloc entre els dies 8 i 11 de març al pavelló firal de la ciutat. Com és habitual, les tres primeres jornades la fira estarà oberta al públic en general, mentre que el dilluns, dia 11 de març, serà la jornada dedicada als visitants professionals. L'organització manté l'objectiu de repetir superfície expositors de la passada edició, 4.000 metres quadrats amb 71 empreses que van repartir més de 11.000 tastos. Entre les novetats destaca la presència d'una delegació de Le Puy-en-Velay, ciutat agermanada amb Tortosa i de la regió francesa de l'Haute-Loire, per presentar la seva oferta gastronòmica. Els sectors que seran presents a Festat 2013 són, entre altres, les denominacions d'origen, vins i caves i també olis, productes de qualitat, distribuïdors, productors, producció ecològica, restaurants, comerços, pastisseria, turisme gastronòmic, escoles de cuina, entre altres. En el marc de la Fira Tortosina es programaran degustacions, presentacions de nous productes i demostracions també culinàries. El regidor de Promoció Econòmica Tortosí, Emili Lehmann, destacava la bona acollida que va dispensar el sector a la jornada professional de l'última edició, que va comptar amb més de 400 persones del món de la cuina i que enguany confia en tornar a repetir. Lehmann també recordava que els premis gastronòmics a Llorenç Torrado es lliuraran en el marc d'aquest certamen. I abans de passar a la informació meteorològica, un últim apunt que, per cert, també fa referència a la meteorologia i, en este cas, a la pluja caiguda especialment a la capçalera del riu Ebre, que també està afectant a les Terres de l'Ebre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre aprofita l'avinguda per fer un desembassament controlat al tram final del riu, un desembassament que es tenia, almenys està previst que s'estigui fent avui. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha anunciat que aprofitarà l'avinguda d'aigua pel temporal a la part alta i mitja de la conca d'aquests últims dies per efectuar avui mateix dijous una de les operacions anuals de desembassament controlat del sistema de pantans de Mequinensa Ribarroja Flix, que habitualment es duen a terme a la primavera i també a la tardor per netejar d'algues el tram final del riu. Segons ha anunciat l'organisme, entre les 8 d'aquest matí i les 8 d'aquesta tarda, avui dijous, els pantans desembassaran puntes de cabal de fins a 1.450 metres cúbics per segon. Es tracta de la mateixa xifra màxima, segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha registrat el tram final del riu durant aquests últims dies per fer front a l'avinguda d'aigua.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ens està creuant un front que aquest migdia i tarda s'allunyarà, però fins al migdia encara hi pot haver ruixats dispersos, de fet, a qualsevol punt de Catalunya, de curta durada, trencant-se els núvols cada cop més, com ja passa en alguns indrets del sud i de Ponent, però encara insistim que alguna nuvolada pot deixar algun ruixat escadusser. Cota de neu 500 metres és precisament a l'àrea del Pirineu Lleidatà, especialment Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà, on la neu pot continuar caient per sobre dels 500 metres, debilitant-se la tarda vespre per desaparèixer del tot a la nit. No es descarta també algun ruixat fregant la costa central. I atenció al vent aquesta tarda vespre i nit, altre cop fort als dos extrems del país, especialment intens. De cara a demà, situació de més sol, núvols prims a la tarda vespre amb l'acostament d'un front que dissabte podria deixar alguns ruixats de neu al Pirineu i un nou enfortiment del vent als dos extrems de Catalunya. Diumenge a última hora, nou front. No gaire actiu, però caldrà esperar properes informacions per veure com va tot plegat. A mitjans de la setmana vinent, un anticicló més ferm podria visitar-nos.
De moment, les properes hores ja ho han sentit. No massa bona notícia en quant al fet de que el vent sembla ser que continuarà afectant el territori ebrenc. Sigue com sigue, nosaltres el que sí que ens hem vist afectats una vegada més és pel temps, en este cas cronològic, que fa que haguéssim arribat al final d'aquests 30 minuts que disposem cada dia per repassar l'actualitat a les Terres de l'Ebre. Gràcies per la seva atenció. Demà hi tornarem, en aquesta emissora, i a l'hora de costum, la 1 i les 7 de la tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.